Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Com estàs, Joan Anton Català?
Molt bé, Roger Escapa.
Com va anar el teu Sant Joan?
Va, super.
Joan Antoni.
No, Joan, ja, deixem un Joan. Molt bé, perquè saps, són d'aquells dies, d'aquells sants que tothom et felicita. N'hi ha pocs d'aquests, no? Sant Jordi,
Sant
Josep...
Menys jo, que me'n vaig oblidar la setmana passada.
És igual, no, però t'ho vaig recordar, perquè si no sé que no m'hauries perdonat que no t'ho recordés.
L'Observatori Fabra, espectacular, no?
A tope. Anem molt bé. De fet, està funcionant ja fa molts anys, eh? I funciona molt bé perquè és un lloc, és un mirador tremendo per veure la ciutat i, a més, el telescopi que hi ha allà és més que centenari, que ja el coneixes molt
bé. I tant,
bé.
Sí, sí.
I paga la pena, eh? Penso que és una activitat molt bonica.
Avui amb el Joan Anton Català ens fixarem en aquesta sintonia que està sonant, que és la banda sonora de Hans Zimmer, en aquest cas un dels temes principals d'Interestelar, la pel·lícula del Christopher Nolan, que fa uns anys va canviar el que significava fer cinema de ciència-ficció, Joan Anton, perquè és una pel·lícula amb un rerefons realment molt científic i molt sòlid. Eh?
Molt.
Cosa que no acostuma a passar a vegades en aquest cas en la ficció, amb el cine.
No gens. I per això vam decidir de dedicar-li aquest programa per explicar el making of, d'alguna manera, com es va arribar a parir el guió d'aquesta pel·lícula i després el fer la pel·lícula i, com dius, al darrere hi ha ni més ni menys que un Premi Nobel de Física.
Què hi ha de verídic a Interstellar? En què es va basar Christopher Nolan per explicar la història d'un astronauta que busca un nou planeta on l'espècie humana pugui sobreviure? Avui a la Terra es plana descobrim el raonament científic darrere d'Interstellar. Mira, de Christopher Nolan recordo que vam parlar fa relativament poc perquè una de les seves últimes pel·lícules és Oppenheimer, que va arrasar els Oscars, i que és una pel·li que tu també vas veure.
Sí, no l'he vista.
Ah, no?
No, de fet, si recordes...
Com pot ser que no l'hagis vist,
sí,
encara?
Sí, el que vaig fer, justament per no quedar-me condicionat veient la pel·lícula abans que féssim el capítol, en què crec que vam obrir la temporada, em sembla, amb aquest.
Pot ser, sí.
I vaig decidir no veure-la. I mira, el que passa després, que et poses amb 18.000 coses, i ja no l'he vista, ja m'ha quedat per veure aquesta.
Sí. Entenc que és un paio, el Nolan, que es preocupa realment perquè el que expliqui a la ficció tingui part de veritat.
Sí,
eh?
T'haig de dir que la Marta Ferrer, gran especialista en sèries i cinema, també ens ho ha dit, això, no? Que Nolan té com una obsessió perquè tot sigui molt, molt realista. De fet, les pel·lícules científiques, ara ja, totes, tenen un assessor científic, que està, però la feina és difícil d'un assessor científic, perquè a vegades estàs allà assegut, no?, i aixeques la mà, suposo que va així, i deus dir, escolta'm, que això no és exactament així, no pot ser, però el productor, el director, deuen dir, doncs serà així, perquè el que manen són les taquilles, és el que triomfi aquella pel·lícula i no pas la veracitat. Però el que avui explicarem, penso que és una gran excepció a tot això.
Aquests assessors científics no tenen una feina fàcil, eh?
No, per això et dic... jo crec que de vegades deu ser una mica frustrant, no? Perquè, és això, tu voldries explicar d'una manera diferent o fer que fessin les coses d'una manera més fidel, però les coses del cinema van com van.
En el cas d'Interstellar, el primer guió, la primera versió, la va escriure directament un Nobel de Física.
Clar, és Kip Thorne. Tot té el mèrit, el Kip Thorne, tot i que Nolan després la dirigeix, però veurem que el camí és tortuós, no va directe. Mira, el primer guió l'escriu Kip Thorne, que és un Premi Nobel de Física. Li van donar el Premi Nobel de Física l'any 2017, és a dir, molt després, de tot això. Però moltes de les coses que explicarem, anècdotes, hi ha un llibre que ha escrit Kip Thorne que es titula directament La ciència d'Interestelar. És un superllibre de 360 pàgines, vull dir que no és una cosa petita, no? I allà l'autor explica el mínim, com va ser el mínim detall científic de la pel·lícula. I adverteixo que qui ho vulgui llegir el llibre, hi ha parts que no són per iniciats, directament. Hi ha parts que són molt complicades, on ell ho intenta explicar d'una manera simple, però no ho és gens, perquè ja et dic, és una pel·lícula que té un rerefons científic increïble. La idea original la va tenir una amiga seva, que ara et diré el nom i el recuperarem. Després veuràs que aquest nom el recuperem, que és Linda Obst. I Thorne reconeix que mai a la vida se li hagués acudit amb ell escriure un guió per una pel·lícula de Hollywood. Però tot allò va anar prenent forma a poc gràcies a aquesta amiga que li va posar la idea al cap de fer una pel·lícula. El que més Thorne diu que el va motivar és poder fer una cosa que tingués una base científica solidíssima. Això era l'octubre de l'any 2005.
Un guió que va caure a les mans ni més ni menys que de Steven Spielberg i de seguida va mostrar interès a dirigir precisament el film.
Sí, qui ho diria, no? El va acabar dirigint Nolan, però això va començar Spielberg i Spielberg s'hi va enamorar. Fixa-t'hi que el guió original que li va arribar era de 8 pàgines només. Una pel·lícula com Interestelar.
No hi havia gaire diàleg.
No, exacte, de diàleg el Thorne no se'n va preocupar, però explicava una mica el guió. I Spielberg, quan el va veure, se'n va enamorar i una setmana després de rebre l'escrit, Spielberg va dir que volia dirigir aquesta pel·lícula i es veien Thorne i Spielberg en persona només un mes després per discutir els detalls. I ara ve la cosa xula perquè Thorne en allà imposa les seves condicions que li continuarà imposant a Nolan després. Diu... Primera condició, tot ha d'estar basat en ciència rigorosa. Segona condició, tot allò que se'n vagi una mica, és a dir, perquè ell, Thorne, entenia que s'havia d'estirar més la cosa, tot i que estirem, ha de ser raonable el que estirem. Vull dir, no pot ser de qualsevol manera. I Spielberg va acceptar les condicions i de seguida va organitzar Spielberg una sessió amb altres científics, Thorne i altres científics, un brainstorming, una pluja d'idees per acabar de configurar aquest guió. I Spielberg es va posar a buscar guionista i mira per on selecciona un jove guionista de Hollywood que es diu Jonathan Nolan, el germà de Christopher Nolan. Total, un any després de la primera trobada entre Spielberg i Thorne, el guió ja començava a prendre forma.
Tot i així, no va ser fàcil perquè l'any 2007 es va convocar una vaga de guionistes, no aquesta última que hem viscut, sinó una d'anterior,
sí,
que va obligar precisament el Jonathan Nolan, el germà, a aturar-se. I bé, no sé com va continuar aquesta història.
Doncs la cosa va estar a punt de fracassar totalment, perquè això és el 5 de novembre de 2007, la vaga del sindicat de guionistes de Hollywood, Nolan es veu obligat a deixar de treballar, a deixar de continuar treballant en aquest guió, i Thorne queda molt tocat d'ànims. Ell ho explica amb el seu llibre, que va patir moltíssim. Allò va durar 3 llargs mesos on el guió quedava al calaix, no? A més, sempre ell va patir, Thorne va patir, perquè Spielberg i després Nolan, que veuràs que van passar coses després, perdessin l'interès, no? Finalitzada la vaga, Nolan hi torna a treballar durant uns mesos, però uns mesos després, el juny del 2009, també ha de deixar el projecte, perquè ell ja feia molt de temps, Nolan, Jonathan Nolan, que havia adquirit un altre compromís. Es tornen a quedar sense guionista. Fixa-t'hi si era bo el guió, però, que Spielberg, decideix esperar. Decideix esperar el retorn de Nolan, això t'indica que entusiasmat estava en aquest projecte. I Nolan torna 6 mesos després. Continuen treballant, però està a punt d'arribar al terratrèmol.
Spielberg i Paramount no arriben a un acord de producció i el projecte es queda sense director. I aquí sí, apareix Christopher Nolan.
Ara sí, però t'imagines allò que estàs treballant, ho tens tot, has recuperat el guionista, després una vaga, etc. I ara resulta que Spielberg i Paramount no arriben a un acord, no s'aclareixen, tot cau, el projecte torna al calaix. A través de contactes, el guió arriba a mans de Christopher Nolan i aquest s'interessa. I diu, això és interessant, però... comencen les negociacions de Christopher Nolan amb Paramount i això triga i s'embolica 3 anys, Roger. Imagina't el que és haver escrit una cosa, tu, que hi creus, que a més has vist que Spielberg s'interessa, que ara veus que Nolan s'interessa i això et crema a les mans i ho tens 3 anys al calaix. Durant aquesta espera, el que et deia abans, Thorne temia molt que Nolan perdés l'interès o simplement que agafés un altre compromís i que tot tornés a caure una altra vegada. La qüestió, el rovell de l'ou és que Nolan volia que Paramount produís la pel·lícula conjuntament amb Warner Bros. Perquè Warner Bros. És amb qui havia treballat Nolan, però clar, fer que dues productores cooperin, quan són competidores, cooperin, no és gens senzill. I aquestes negociacions són les que es van embolicar i podrien haver fracassat en qualsevol instant, però al final Christopher Nolan se'n surt amb la seva i arriben a un acord al desembre de 2012 incorporant Christopher Nolan com a director i Jonathan Nolan, el seu germà, com a guionista.
A Interstellar els efectes visuals són imprescindibles. El que passa és que no sé si això s'acaba d'admetre sempre públicament perquè... clar, sempre s'intenta rodar tot, no?
Clar, aquí t'haig de dir que he rebut l'ajut de la Marta i del Marc, amb aquesta part d'aquí, perquè ells coneixen molt bé, a més el Marc és especialista.
El Marc, com es diu? Marc, què més?
No sé el
cognom. Domènec, Marc Domènec.
Ai, Marc Domènec, disculpeu.
Especialista d'efectes visuals.
D'efectes visuals. I ell ens diu això, ens diu que Nolan és molt famós, atenció, per obviar la feina dels equips d'efectes visuals en públic.
O sigui, els ignora.
Els ignora.
I es penja la medalla a ell.
Sí, bueno, sembla, eh? Això,
no podia ser tot bo d'aquest personatge.
He estat molt ben assessorat. Haig de dir que en això jo no ho sabia, he estat molt ben assessorat. Uh-huh. Però això no serà així en Interestel·lar, perquè Nolan sap que gran part de l'èxit d'aquesta pel·lícula és incorporar un equip de primera divisió d'efectes especials i incorpora una empresa que es diu Double Negative, que és una empresa amb 1.000 empleats en base a Londres, i aquesta empresa hi dedica un equip de gent molt potent, però encapçalats per un científic, que és qui més s'entén en Thorne, i Thorne i aquesta companyia comencen a treballar, i Thorne ho fa a través de les equacions de la relativitat general de l'Einstein per descriure com serà el forat negre aquest, el Gargantua famós que es veu, que tu t'hi acostes, com seran les òrbites de les naus, tot superben pensat, i a l'equip el que fa és incorporar això en un tractament de gràfics espectacular. De fet, Thorne comenta que ell es va emocionar quan va veure el resultat, quan comença a veure en un ordinador, la pantalla d'un ordinador, aquest forat negre, respecte que el que ell havia dit que havia de ser, però ho veu, s'emociona. I ell diu, mai havíem vist això, mai havíem vist unes simulacions que ens mostressin com és realment un forat negre.
En el cas d'Interestel·lar, aquí s'hi afegeix que els protagonistes eren Matthew McConaughey i Anne Hathaway, i que són una parella fantàstica, i a més es van interessar i van parlar amb Thorne, no? També per veure com treballava.
Sí, sí, sí. Thorne rep la trucada una setmana abans, unes setmanes abans d'iniciar el rodatge. Matthew McConaughey truca a Thorne perquè vol discutir els detalls del guió, es veuen, la reunió dura dues hores, i surt d'allà el Thorne encantat, perquè diu que van parlar de tot, fins i tot sembla que van parlar de religió.
És com què dius ara?
Sí, com devia ser aquella reunió, suposo que ben adobada amb alguns whiskies, m'imagino, no?, pel que diu Thorne. No?
Tu creus en Déu o no?
No, jo no.
No, ja ho sé que tu no. Tu creus que aquesta reunió va anar per aquí?
Home, no ho sé, perquè a més, després explicarem, però Matthew McConaughey va fer un paper molt rellevant a la pel·lícula Contact, i que té a veure amb la religió i amb Déu. Per tant, suposo que a McConaughey aquestes coses li posa, d'alguna manera, aquest tema, i devia aprofitar que hi havia Thorne allà i van discutir de tots. I uns dies després la trobada repeteix telefònicament, però a Anne Hathaway no troben agenda, sembla que és molt complicat trobar agenda, i decideixen fer la reunió telefònicament, i també sembla que l'Anne Hathaway li fot la tira de preguntes, perquè tots dos, McConaughey i Hathaway, estan tan posats amb els papers que volen entendre realment la física, no? La història que hi ha al darrere, i Thorne queda encantat d'aquestes reunions.
Ara ens situem al 5 de novembre de l'any 2014, 8 anys després del primer guió d'aquest Kip Thorne. Interestel·lar arriba a la gran pantalla.
Sí.
Little late, Coop.
Yeah, we had a flash.
It's an Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm.
What'd you do, Murph?
She didn't do nothing.
Murphy's Law.
You're a well-educated man, Coop. And a trained pilot.
And an engineer.
I va quedar content, Thorne, de com havia quedat retratada la base científica de la pel·li, o què?
Molt, molt content. Ell sempre ho ha dit. De fet, hi havia també una condició que li havien posat amb ell. I li havien dit, si mai no estàs d'acord amb el resultat final, no t'obliguem a que ho defensis públicament, no? I ell defensa públicament la pel·lícula. Està encantat de com ha quedat. I veiem coses molt interessants, com el diferent pas del temps, no? Segons on et trobis, allò de que el temps passa, la vida passa de manera diferent en funció de la gravetat, els magnífics efectes visuals que n'hem parlat, de com es veuria un forat negre quan s'hi acostéssim, que potser és la part més treballada. També apareix el viatge a través d'un túnel de Cook, que és una cosa que la teoria de la relativitat general permet, en teoria, que existeixi, però no sabem si... Perdó, no sabem si realment existeix, i Thorne diu que en el seu llibre explica que ell té dubtes de que això existeixi, però aquí és on es tiren. Era aquell pacte de si estirem, d'acord, estic disposat a estirar, però ha d'haver una base científica al darrere. Ha de ser, no pot ser una cosa absolutament inventada. I Thorne troba la manera de fer compatible aquestes idees que surten de com viatjar a través d'un túnel de Cook, ho troba la manera de fer-ho compatible amb la relativitat general. Torno a dir, sense saber que realment existeixi de debò això. Les òrbites de les naus estan treballadíssimes, tot està molt meticulosament calculat. I perquè facis una idea, totes aquestes òrbites de les naus que s'acosten al forat negre, ell calcula totes les òrbites possibles, Thorne, i només en troba una que sigui possible dins de l'argument de la pel·lícula, i aquella és la que utilitzaran realment a la pel·lícula. Tot està meticulosament calculat.
Recomanes Contact, també, més enllà d'Interstellar?
Moltíssim. De fet, Contact és una de les pel·lícules preferides meves, l'he vista no sé quants cops, i ara veurem que hi ha molt de Contact en Interestel·lar. Contact és l'obra mestra de Carl Sagan, l'única novel·la que va escriure aquest astrofísic nord-americà, i ja veuràs que té vincles amb Interestel·lar, tot i que les dues pel·lícules estan separades per 17 anys. Va, mira, primer vincle, Matthew McConaughey, protagonista en una, protagonista a l'altra. La segona, molt interessant, Kip Thorne.
També fa el guió?
No, però veuràs, el fa Sagan, però quan Sagan tenia escrita la primera idea del llibre, li envia a Kip Thorne perquè ho revisi. I Kip Thorne hi troba algun error, alguna coseta, i ell ho explica també, diu, i li recomana a Sagan, no? Li diu, home, jo canviaria això, per exemple, el guió original de Carl Sagan estava basat en un forat negre, i Kip Thorne li diu, no pot ser un forat negre, ha de ser un túnel de Cook, que és el que ell després utilitzarà a Interestel·lar, i Sagan ho canvia perquè sigui així. Per tant, fixa't, hi ha Kip Thorne d'alguna manera a les dues. Un altre, el tercer vincle, no? Com són les coses? L'any 1980, Carl Sagan li presenta a Thorne una amiga, perquè en aquell moment Thorne estava separat, i Carl Sagan devia dir, va, ara l'emparellaré, no? I li presenta a, justament, Linda Obst, que no s'emparellen perquè Thorne diu, teníem caràcters molt diferents, però aquesta recordem que és la noia que li posarà el cap al guió. No s'emparellen, però es continuen veient, i Linda Obst li diu, escolta, m'hauríem de fer un guió, i li dona la idea original. Per tant, així és com
comença. Sense aquesta trobada no hi hagués hagut.
Segurament no, perquè mai Thorne s'hagués pensat de fer un guió de pel·lícula.
Doncs un estiu per endavant per recuperar clàssics que interessa la Ria West i, evidentment, Contact. Joan Anton Català, diumenge que ve, últim capítol de la temporada.
Senyor,
farem alguna cosa una
temps.
Mica especial, però tornarem al setembre.
Molt bé.
Gràcies, Joan Anton. Ara tornem al suplement.